A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine el 12 de maig al PortAventura. Posa't la gorra.
Compra la gorra amb l'entrada gratuïta a PortAventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pafo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cuap.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, avui és dijous, i això és Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim molts convidats, és a dir, a veure, diguem-ho així. Avui a l'estudi tenim un convidat. Benvingut, Carlos Tejedor.
Bon dia, Eduard.
Però en tindrem quatre més que estaran, que vindran, d'alguna manera, a través del fil telefònic. Això de dir el fil, ja sabem que fil no n'hi ha en aquest moment, però és una manera de dir-ho literàriament, i per tant no hi haurà homilia. Parlem de teatre, i parlem de teatre molt, molt, molt divers. Per tant, comencem a enraonar de teatre amb en Carlos Tejedor, del Senglar Cultural de la Floresta. Carlos, a veure, presenteu el segon cicle de teatre, dieu Altre Teatre. Explica'm-nos una mica com sorgeix això, de quina manera heu fet un any, l'any passat, i repetiu.
Bé, bon dia una altra vegada. Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens dones de promocionar aquest cicle de teatre, aquest que anomenem també mostra de teatre al Casino de la Floresta, perquè ens fa molta falta també la promoció, el recolzament. De moment, abans de parlar de més, també que quedi constància de l'agraïment a l'Ajuntament de Sant Cugat, que recolza econòmicament el projecte. Per què un projecte de teatre? Per què aquest projecte? Bueno, un projecte de teatre era claríssim, estem en un barri que té, a més, una activitat cultural pròpia, diguem-ne, gestionada per els propis veïns, molt forta, que a més té unes condicions físiques d'allunyament del centre de Sant Cugat que hi fa tenir pues, unes necessitats específiques i que creien des del Senglar Cultural que feia falta una oferta teatral i una oferta teatral, a més, que aprofités els espais que tenim, que no són ben bé espais teatrals, que podrien millorar-se, que estem intentant que es millorin, però que sí que tenen alguna característica també interessant. És bàsicament el Casino de la Floresta, que és un edifici que, si algú no el coneix, jo invito a que coneixi perquè és meravellós, i és teatre que, per tant, s'ha de fer a l'aire lliure, encara que no abandonen la reivindicació de que es posi una coberta mòbil per poder tenir més versatilitat. Per tant, és fer teatre pel barri, fer teatre també bueno, per tothom, per suposat, per tot el municipi, per la resta del públic que vulgui venir, promocionar l'espai aquest, que té moltes possibilitats, i fer aquesta oferta cultural. Això per què fer teatre? Per què anomenar-lo altre teatre? Bé, la idea inicial era una mostra. Mostra vol dir diversitat d'oferta, diversitat de propostes. I lo de altre teatre anava referit a que ja no seria, per moltes coses, per convicció i també per espais, no seria el teatre, diguem-ne, el més convencional en el sentit de l'espai a la italiana. No? I proposem, per tant, l'any passat ja ho van fer, van tenir, la veritat és que podem dir-ho que bastant d'èxit.
Una bona resposta, no?
Una bona resposta del públic. I, a més, no només d'assistència, sinó que després, com que intentem que col·laborin, fent una enquesta al final, etc., pues va quedar reflectit que, efectivament, les propostes havien agradat, que la gent estava il·lusionada. I en aquesta il·lusió nosaltres hem mirat de fer la segona mostra, també amb la mateixa idea. De fet, aquest any fem tres propostes que són totalment diferents, que crec que totes són molt atractives, molt interessants, que a més s'adaptaran a l'aire lliure i l'única cosa que ens faltarà, segurament de públic ja en tindrem, segurament ens faltarà que el temps ens acompanyi. Que aquest any està...
Esperem que sí. Esperem que sí. Bé, diem que, com deies tu molt bé, són tres propostes, una que serà el dia 11 de maig, divendres 11 de maig a les 9 de la nit, Solo creo en el fuego, amb acompanyia Los Prometidos, el 18 de maig, també a les 9 de la nit, Límits, amb en Ferran Olovic Fadunito, i el 25 de maig, també divendres, a les 9 de la nit, Va com va, en aquest cas un homenatge també al poeta valencià Vicent Andrés Estellers. Són tres propostes, com tu comentaves, absolutament diverses, i per tant aquí pot haver-hi interès per diversitat també de gent, és a dir, que pot haver-hi molt públic, molt diferent, que pugui estar interessat per aquest tipus d'ofertes, perquè realment són coses que no tenen... que entre elles més tenen un element, que no són les habituals, podríem dir. Però, en canvi, des del punt de vista de cada una de les obres, hi ha aquesta diversitat que tu apuntaves i aquesta manera d'intentar fer un teatre que estigui una mica fora de la normalitat, sinó senzillament del que es fa habitualment comercialment. Potser ja he fet, no? Que són grups relativament petits, però que en canvi estan buscant, suposo, doncs una força en quant al que estan presentant. Intentarem parlar amb cada un de les persones que són representatives de les companyies i suposo que, no sé si tenim allà amb antena, encara no, doncs ho faríem primer amb un de les protagonistes de Solo creo en el fuego, de la companyia Los Prometidos, que és en Carlos Martín Peñasco. I mentre esperem poder-nos amb ells, sí, el tenim aquí, el tenim a l'antena. Carlos Martín Peñasco, bon dia, benvingut al programa Molta Comèdia. Hola?
Hola.
Carlos?
Sí, hola, què tal?
Sí, dic benvingut al programa Molta Comèdia.
Moltes gràcies, bona tarda.
Estàvem comentant amb en Carlos Tejedor del Senglar Cultural aquesta segona mostra de teatre, d'alta teatre, que es fa al Casino de la Floresta, i comencem amb tu, amb Solo Creo en el Juego, que és una oferta, una presentació de la relació entre els escriptors Anaïs Nin i Henry Miller.
Eso es.
I exactament com ho presenteu? Com es tracta aquesta relació?
Pues Henry Miller y Anaïs Nin tienen un libro que se llama Una pasión literaria, que es un, bueno, que se publicó de manera póstuma y que recoge las cartas que se enviaron durante 20 años, porque ellos comenzaron, digamos, como siendo amantes, con una relación clandestina, y ahí se empezaron a generar una relación epistolar, aparte de la que tenían sexual paralelamente y como compañeros de literarios. Se empezaron a generar una cantidad ingente de cartas que se siguieron mandando durante 20 años y que son las que recoge este libro. Entonces nosotros hemos hecho como un ejercicio casi de detectives para reconstruir, digamos, como esa historia que comenzó siendo una historia de como una affair entre amantes y en realidad terminó siendo una amistad muy profunda.
Unos amantes que rompían todos los esquemas.
Sí, claro. Sí, totalmente. Totalmente, porque, bueno, Anaïs Nin era una mujer que vivía su sexualidad y su emocionalidad de una forma muy 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 poco usual para la década de los 30, ¿no? Que es donde la obra comienza, la década de los 30 en el París de entreguerras. Y bueno, una mujer que bueno, lo que ahora llaman el poliamor, yo creo que ella empezó a hacerlo y que incluso llegó a tener una relación incestuosa con su padre, o sea, fue una mujer bastante adelantada a su tiempo. Y luego a Henry Miller era un poco también, era bastante un bala perdida, o sea, era en ese sentido eran bastante anormales los dos en cuanto a cómo entendían la pareja, por ejemplo.
¿Com presenteu aquesta relació? Perquè tinc entès que el que feu és, per una part, presentar els personatges, però per altra part, vosaltres dos, o sigui, tu i l'Àngel de Palacios, feu com si sortíssiu de l'espectacle i expliquéssiu una mica en tercera persona el que està passant a l'escenari.
Pues...
¿Entiendes?
Más que en tercera persona, lo hacemos en primera persona también nosotros, porque cuando decidimos comenzar este proyecto, nosotros queríamos tratar el tema de la autobiografía en el arte, porque en proyectos pasados hemos trabajado con cosas que nos han pasado en la vida y la hemos de alguna manera volcado en el teatro o la hemos aprovechado dramatúrgicamente. Y cuando comenzamos, y los mismos Henry Miller y Anaïs Nin escribían en primera persona y utilizaban su propia autobiografía para sus novelas, para los diarios de Anaïs. Entonces, digamos que la obra, el proceso nos exigió a nosotros como creadores de la obra también entrar en primera persona, de alguna manera para compartir la experiencia que ellos también tenían de crear con la autobiografía de cada uno. Entonces sí que es verdad que hay una vocación muy metateatral y hay unos interludios en los que nosotros hacemos referencia a Henry Miller y a Anaïs Nin, pero también hacemos referencia a nuestro propio proceso artístico y a lo que nos provoca utilizar la autobiografía en nuestras piezas artísticas.
Vosotros presentasteis este espectáculo, ¿me equivoco?, en la Fira de Tàrrega.
¿Perdón?
Digo, ¿presentasteis el espectáculo en la Fira de Tàrrega?
No, nosotros presentamos el espectáculo en la sala Badabadoc.
Badabadoc de la calle Quevedo, en Gracia.
Eso es, sí. Ahí estrenamos y estuvimos todo el otoño, bueno, septiembre, octubre, y luego hicimos una segunda temporada en el Teatro Laboratorio, y ahora nos vamos a Madrid a hacer una temporada en mayo y junio.
¿Qué...
Además del Festival de Alta Teatro de la Floresta, claro.
¿Qué le dirías a los oyentes, qué dirías para entusiasmarlos, para darles un poco de interés para ver la obra que representáis?
Pues una de las cosas que más me gustan escuchar cuando terminamos la obra y saludamos a alguien del público es que se nos acerca muchísima gente que nos dice que después de ver la obra le entra ganas de irse a su casa corriendo a escribir. A escribir o a crear o a... y también a leerlos a ellos dos, a Henry Miller y a Aislinn. Entonces yo creo que esta obra, lo que nosotros nos provoca y lo que nos y por lo que nos gusta compartirla es esa forma, compartir esa forma que Henry Miller y a Aislinn tenían de vivir la vida, que era como una... era un carpe diem bastante... bastante importante, bastante potente, y yo creo que es eso. Yo invitaría a quien quiera venir a verla para volver a recordar que tenemos que vivir la vida con pasión, ¿no? Como con una urgencia sana, pero con, pero bueno, como vivir la vida al completo, ¿no?
Pues bien, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en la distancia, pero en la proximidad del amor al teatro. Y el dia 11 de maio, l'11 de maig, el divendres a les 9 de la nit, al Casino de la Floresta estarem amb vosaltres, Sol, Creu en el Fuego, en la companyia Los Prometidos. Gràcies, fins la propera. Bona sort.
Vale, muchas gracias, chao.
Saludos, Carlos.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
I seguim amb aquest altre teatre que es farà al Casino de la Floresta aquest mes de maig, els dies 11, 18 i 25, i el dia 25, divendres també, a les 9 de la nit, Va com va, un homenatge a la cultura valenciana a través de les paraules de Vicent Andrés Estellers, el poeta, i també de les cançons d'Ovidi Montllor. Amb nosaltres tenim, a l'altra banda del fil telefònic, Marina Mulet. Marina, bon dia, benvinguda al Teatre Molta Comèdia. Marina? Hola? Doncs no la tenim. Sí que la tenim? Marina? Em sents?
Ara, sí, hola.
Hola, bon dia.
Hola, Marina.
Bon dia.
Hi havia algun problema que no ens acabava d'arribar. Deia que vosaltres presenteu l'espectacle Va com va, i a partir de quan diem Va com va, de seguida pensem en Ovidi Montllor, immediatament.
Sí.
Bé, Marina, tu ets de Pedreguer.
Jo soc de Pedreguer.
Del poble, sí. Un poble d'Alacant.
Sí.
I presenteu un espectacle amb la Sandra Montfort i sí, amb una tercera persona que no tinc el nom.
Anna Berenguer.
Anna Berenguer. Molt bé.
Sí.
Aleshores, estàvem parlant aquí amb en Carlos Tejedor, del Senglar Cultural, que ha organitzat diguéssim, més aquests tres espectacles d'alta teatre, estàvem parlant de la gran diversitat que suposa això. En el cas vostre, és aquest homenatge al Vicenç Andrés Estellers i també amb dos personatges sensacionals de la cultura valenciana. En aquest cas, un de Burjassot i un altre d'Alcoi. I amb tu de Pedreguer. Explica'ns una mica...
Jo de Pedreguer... La Sandra també de Pedreguer, sí, i l'Anna Berenguer és de Banyeres de Mariola.
Molt bé. Explica'ns una mica l'espectacle, què és?
Pues mira, en realitat, diguem homenatge a Estellers i a Ovidi, però en realitat seria un homenatge a la nostra terra i a les nostres arrels, i sobretot una cosa que també volem remarcar és un homenatge a les nostres hueles, que són les que ens han transmès tot este amor o per la terra i per les nostres arrels i per qui som. Llavors, este projecte naix en que ens van trobar les tres a Barcelona, trobant a faltar una terra i una manera de fer les coses, veient com va passant el temps i les nostres àvies, les nostres hueles, van fent-se majors i ja vas perdent-te coses que ja no podràs recuperar mai. Que una manera de parlar, unes cançons, una manera de fer les coses, les receptes de com es fa l'arròs amb fesols i naps. Hi ha coses que es van perdent en elles i que va passant el temps i tu estàs lluny i trobes a faltar. I també pues, vas recolzant-te a llocs o en persones o en artistes que han anat recuperant això, com Estellers o com Ovidi. Llavors és com una mescla de tot això que nosaltres hem volgut anar recuperant i posant-li una forma teatral, sense que quede una cosa ni massa costumista, ni repetir el que ja està fet d'Estellers ni tal, i posar-li la nostra essència ahir.
Però vosaltres feu una dramatúrgia a partir de l'obra del Vicenç Andrés Estellers, o sigui, partiu o feu un recitat de poemes d'ells i alguna de les cançons, canteu algunes cançons de l'Ovidi Montllor, o feu una refundició de tot això tal com explicaves?
Fem és una mescla de tot. Com ja veureu, hi ha una part de recitat, hi ha molta part de textos nostres que han nascut d'improvisacions i un espai sonor del parlar valencià, de les nostres hueles, hi ha també diverses capes sonores que et recorden a la música d'Ovidi, hi ha poemes d'Estellers, hi ha cançons tradicionals i hi ha també parlar i converses amb les hueles. Llavors, per a mi aquest espectacle és molt sonor i per això utilitzem també diverses fonts de les que bevem per a construir la dramatúrgia. I ja veureu com unim també... Ovidi al final també bevia d'Estellers i bevia de la cançó tradicional. I nosaltres també hem anat bevent de les mateixes fonts, però construint una altra cosa. Hi ha, per exemple, un moment que fem un cant de batre, que també fa Ovidi, però anem des del cant de batre àrab, passant per les per diferents cants de batre tradicionals, fins que també hi ha un tros del cant de batre de l'Ovidi. I fem una reinvenció que fa la Sandra en este cas, d'això.
Musicalment.
Perquè la Sandra fa tota la part de la música en directe i jo i l'Anna fem més la part de recitat i d'actrius.
Perquè musicalment entenc que es tracta d'una obra original.
Sí. Bueno, són reinterpretacions també de... Hi ha algunes reinterpretacions, hi ha algun moment que sona... l'homenatge a Teresa, que et recorda l'homenatge a Teresa, de l'Ovidi. Hi ha cançons tradicionals, hi ha algun poema d'Estellers musicat que la Sandra ha afegit als seus arreglos de guitarra. Hi ha cançons tradicionals en directe i cançons tradicionals gravades. Tot l'espai sonor, i després també hi ha d'espai sonor, també hi ha tota la part de música, però també n'hi ha espai sonor parlat. N'hi ha com partitures sonores del parlar de la nostra terra, que farem jo i l'Anna com una partitura de sons de com es parla, sí.
Aquesta força de la poesia d'Estellers, que és providencial, és fortíssima, és potentíssima, i aquesta manera, aquesta malauradament curta carrera en el temps de l'Ovidi Montllor, us dona força a vosaltres per poder recuperar això tal com ens expliques, no? Poder recuperar-ho, poder dir, això existeix, i no que només existeix, sinó que va ser fonamental per mantenir aquestes arrels.
Totalment, totalment, és així. Clar, nosaltres hem anat a veure de la gent que ha estat reivindicant això durant molt de temps i ha tingut, això que tu dius, l'Ovidi ha tingut un recorregut curt i ha arribat a ser conegut ara, que tampoc va tindre en el moment un reconeixement, i bueno, també acabes anant ahir a l'arrel i a buscar gent que et motive i que t'influenci en el que estàs fent, i vam elegir aquestes figures.
És que estem parlant de dos personatges que anaven una mica a la contra, eh?
A la contra?
A la contra, en el sentit de que no eren massa... com a cosa instituïda no eren massa normals, era tot el contrari.
No eren massa políticament correctes,
no,
veritat.
No, exactament, per això. I això ja saps que això es paga, eh?
Ja, exacte. Això és així, no?
Bé,
per això també els hem triat.
No, ja m'ho imagino, Marina, ja m'ho imagino. Diríem que pel públic que ens està escoltant, o gent que estan escoltant, per dir-los que vinguin el dia 25 al Casino de la Floresta i vegin això, els diries què?
Què els diria? Pues que vinguin a escoltar una cosa i a veure, que és una experiència. Que si tenen ganes de conèixer un poc més de la cultura, de la tradició valenciana, de veure i d'escoltar una cosa diferent, que s'atrevisquen a vindre i a escoltar i a connectar amb... Nosaltres el que intentem és connectar en una cosa que realment és universal, que és la connexió amb les arrels i en una vida que avança i es van perdent altres coses, i que un món que cada volta és més globalitzat i que tot és molt general i que avança molt ràpid, que s'aparen un moment a escoltar, a recordar, a connectar en els orígens, en les arrels, i en aquest cas nosaltres anem als nostres, però el que intentem és que cadascú connecti amb els seus i tinga ganes de rebuscar ahir i de passar aquest llegat que si no correguem per atrapar-lo, se'n va en les nostres hueles, va passant, i anem cada volta a un ritme que no pertany a esta terra i a esta manera de ser.
Doncs esperem que no s'escapi, esperem que no s'escapi, que no desaparegui, i vosaltres ja feu la feina perquè això sigui d'aquesta manera. Per tant, el dia 25 de maig a les 9 de la nit al Casino de la Floresta, va com va, amb Marina Molet, la Sandra Montfort i... Qui més m'has dit? Perdona.
Bueno, la direcció de David Maqueda i l'escenografia de Joan Fortuny.
Molt bé, Marina, doncs moltes gràcies i esperem que això sigui un èxit. Ja ens veurem al Casino de la Floresta.
Genial, moltes
Vinga,
gràcies.
Adéu.
Adéu.
Però no tanquem, no posem límits, perquè precisament de límits podem parlar. I volem parlar de límits amb una persona que ens està esperant una estona, fa una estona al telèfon, que és la Núria Sas. Núria, bon dia.
Bon dia, hola.
Bueno, ja has escoltat una mica el que passarà amb la tercera de les obres que representaran en aquest cicle d'Alta Teatre al Casino de la Floresta, i el segon sou vosaltres amb Límits, amb el Ferran Orovich,
sí.
Fadunito, i amb un text que està... Bé, es diu un text, no text.
Un text.
No serà exactament text, perquè
exactament
està,
no.
Està inspirat en un conte, en aquest cas de l'elefant encadenat de Jorge Bucay, de l'argentí Jorge Bucay, però no és exactament un text. Explica'ns una mica què és exactament Límits.
Bé, és una peça de teatre de carrer, sense text, precisament, és amb teatre gestual, però bueno, es basa en el gènere del teatre físic, però hi haurà també alguns tocs de circ, de clown, i és una creació del Ferran Orovich que ens vol transmetre això, una reivindicació de les capacitats de les persones. Precisament vol dir que no ens hem de posar límits, que si tenim ganes de fer una cosa l'hem de provar, i ningú ens ha de dir que no som bons o que no podem fer-ho, que no tenim les habilitats. I bueno, precisament, si ho aneu a veure, veureu que té molt d'experiència pròpia. I a més, segurament els que ja aneu a veure-ho també us sentireu reflexats a tope, perquè és que hem vist moltes vegades gent plorar perquè, clar, qui no ha viscut una situació en què ens han imposat un límit? Bueno, bàsicament és això.
El que tenim és el Jorge Bucay parlava precisament de no hi ha de fet cap limitació si tu no acceptes aquesta limitació. És a dir, si hi ha una acceptació d'aquesta limitació,
creus,
automàticament,
no?
exactament, la tens, te la imposin o no. I en canvi sempre hi ha aquesta...
Sí, imposada o que te la repeteixen tant o te la fan creure i ja l'assumeixes com a pròpia.
Exacte. Jo penso que en aquest cas, tal com deies tu, es tracta d'un teatre físic, aquí hi ha molta hi ha una mica de circ en el sentit del moviment, però sobretot el que ja sobretot m'imagino jo és aquesta explicació, aquesta metàfora de dir el marc mental en el fons ens el fem tots d'alguna manera i ens el volen imposar per un altre.
Sí, també és les pròpies inseguretats a vegades, sí, que dius jo no ho faré mai això i veus que, bueno, i per què no ho proves? No se sap mai. Bueno, veureu que també a l'obra també hi ha teatre d'objectes. Se jugué amb alguns objectes per crear la història.
Perquè
hi ha una mica de tot.
Perquè vols dir que hi ha manipulació en aquest cas d'objectes?
Sí.
Com,
sí, per exemple, apareix el que ve a ser quasi un personatge, que és la cadira de rodes. Que molta gent ens diu, no, però parleu de límits físics. I dius, no, són els límits mentals, físics, de tota manera. Però la cadira de rodes apareix com una metàfora d'això, dels límits, i interactua amb l'actor i bé, ja ho veureu. Sí.
Bueno, diríem que si aquesta és una intent de posar en moviment, de posar físicament el plantejament que es fa en aquest conte Jorge Bucay, no?
Sí.
O sigui, és mostrar físicament tota una sèrie d'elements de tipus mental, de tipus sentimental, de tipus emocional,
sí.
I vosaltres ho presenteu amb gestualitat.
Sí, hi ha tota una història feta amb objectes, hi ha diferents metàfores que es van enllaçant i veus com diferents moments d'acceptació, de superació dels límits, tot a través d'aquestes metàfores fetes amb objectes, amb moviment, amb totes les disciplines.
Aquest espectacle va ser presentat a la Fira de Tàrrega.
Sí, es va estrenar allí.
Quina resposta va tenir?
Va participar al suport a la creació.
Sí. Quina resposta va tenir?
Vam rebre molt bona resposta de tots els que van venir a veure. I bé, i ara fa poc hem girat per la zona dels Països Baixos i per Bèlgica, amb l'espectacle, sí.
Clar, perquè és una obra que...
El públic allà és més fred, però bé, també a la seva manera també l'han gaudit.
D'alguna manera és un espectacle que pot passar fronteres perquè el fet de la llengua, el fet de l'expressió és física i no verbal,
sí,
no?
Sí, és sense text, és amb teatre gestual, però bé, hi ha la companyia Sadunito, que Ferran Orovitz n'és un dels fundadors, ja es caracteritza per fer tots els espectacles internacionalitzables, que són sense text i amb un llenguatge universal.
Bueno, Núria, espero que aquesta actuació que fareu el dia 18 de maig, el divendres 18 de maig a les 9 de la nit, al Casino de la Foresta, sigui un èxit. I que,
moltes gràcies.
I que hi hagi aquesta proximitat entre el públic i en aquest cas el Ferran Orovitz.
Ara mateix no estic sentint massa bé.
No, dic que un dels fets també és la proximitat, aquest fet en un lloc més o menys petit, que dona més possibilitats de poder contactar amb el públic directament.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Amiga Núria, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Adéu.
Merci.
Adéu.
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 Bueno, Carlos, hem tingut la comunicació amb tres representants dels tres espectacles. penso que ens hem fet una mica d'explicació general del que serà, del que pot ser, i per tant de què es trobarà el públic, aquest públic que vosaltres intenteu que cada vegada tingui més clar que també a la Floresta hi ha teatre i que es pot veure, i tal com deia al principi, que a poc a veure si les condicions físiques de l'espai on es pugui fer, doncs reuneixen cada vegada millors condicions per poder-ho fer, poder fer el que sigui, qualsevol cosa.
Moltes gràcies, Eduard. Esperem que sí, i jo de totes maneres animo a tothom a que vingui, perquè de segur que s'ho passarà bé. No només veurà coses interessants, reflexions i tal, sinó que s'ho passarà bé, es passarà una estona divertida i per tant, pues, serà una nit de gaudi per tothom, o tres nits.
Aproximadament, quina capacitat té l'espai?
És important que m'ho diguis. Hem posat l'aforament en 100 persones, màxim, bueno, perquè l'espai podria caure més, però la proximitat també a l'escenari i als actors és important. Però, de totes maneres, també recordar que són espectacles gratuïts, però s'ha de reservar entrada. L'any passat va quedar gent fora perquè no havia fet la previsió de reservar i, bueno, s'havien acabat esgotat les entrades. Per tant, que qui vulgui anar-hi, que es posi allí, ja posa en els cartells, és www.santcugat.cat, i allí podem fer la reserva de les entrades.
Recordeu que es tracta d'una programació que està dintre de la programació de la xarxa, i en aquest cas diem 11 de maig, Solo creo en el fuego, la companyia Los Prometidos, 18 de maig, Límits, en Ferran Orovich, que comentàvem fa un moment, i 25 de maig, també divendres, Va com va. Per tant, teniu 3 divendres d'aquest mes de maig, que els teniu ja, si voleu, ocupats i ben ocupats. Carlos Tejedor, Senglar Cultural, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, bon adéu.
Adéu.
Estem escoltant Wagner i estem escoltant l'holandès Errant, i no és perquè sí, perquè parlem també d'una cosa que passa al mar. Al mar o dins del cervell d'una persona. Caldria saber-ho. Amb nosaltres tenim l'honor de que estigui, encara que a través del telèfon, però sempre en la proximitat de l'amor al teatre, en Josep Maria Pou. Josep Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Bé, ja veus que poso una mica Wagner perquè em fa l'efecte que tot plegat s'ajusta bastant. Acabarem aquest dissabte.
Sí, sí, la música de Wagner té molt a veure amb això que entenem com la mar molt moguda, no? La mar molt moguda i les passions portades als extrems i les boires al cel, tot això té molt a veure amb Wagner, sí.
Bueno, tenim el Teatre Auditori el de dissabte dia 5 a les 9 de la nit, Moby Dick, sí, de Herman Melville, una versió d'en Juan Cabestany, i amb una interpretació personalíssima d'en Josep Maria Pou, que tinc moltíssimes ganes de veure.
Pues, doncs allà estaré, el dissabte a les 9 del vespre. La veritat és que fa poc que hem començat la gira, hem estat 3 mesos amb un èxit fantàstic al Teatre Goya de Barcelona, fins al 15 d'abril, i el 18 d'abril ja vam començar la gira, o sigui que estem encara les primeres setmanes. Sant Cugat és sempre un dels primers llocs de la gira de Catalunya quan es fa una gira, i venim amb molt de gust sempre.
Tenim una direcció de l'Andrés Lima, com deia, una versió d'en Juan Cabestany, i jo el que em preguntava quan vaig saber que fèieu el Moby Dick és com és possible reduir una obra tan brutal com és l'obra del Herman Melville en 90 minuts.
Bé, aquest era el repte des del principi. He de dir que és un espectacle aquest que està llargament pensat i que ha tingut una gestació molt llarga. Realment, si ens anem als orígens de quan ja a l'empresa Focus, el productor Daniel Martínez i Jordi González i jo mateix vam estar parlant de la possibilitat de fer un espectacle sobre Moby Dick i de proposar-nos aquest repte, va ser quan estava jo fent el Rei Lear, és a dir, fa 13 anys. Llavors, alguna gent em bombardejava i em deia: havent encarat un personatge com el Rei Lear, ara hauries d'encarar un personatge dels més grans, que és el Capità Ahab, que s'ha fet molt poc en el teatre. I això, que ens semblava una bogeria, ha anat madurant, fins a arribar a aquest moment on, per sort, ens vam entendre molt bé amb Juan Cabestany, que, a més d'un autor de teatre fantàstic, és un director també fantàstic, i amb l'Andrés Lima, per crear aquest espectacle que, efectivament, amb 90 minuts encara no arriba, són 80 minuts, concentra, jo crec que, el millor de la novel·la de Herman Melville, que és una novel·la monstruosa, meravellosa, i que molt poca gent s'ha llegit sencera, aquesta és la veritat.
Home, la majoria de gent, quan li parles de Moby Dick, doncs, evidentment, té una referència, que és la pel·lícula, una de les pel·lícules de John Huston, i té aquella imatge, doncs, del Gregory Peck, etcètera, etcètera, no? Sí. Però, clar, jo penso, és molt interessant això que dius, que ja fa molts anys que hi havia, que va sorgir aquesta idea i que a poc ha anat madurant fins a arribar a aconseguir el que ha aconseguit, que és una potència a l'escenari absoluta.
Sí, nosaltres estem molt contents i hem comprovat que funciona molt bé i que és un espectacle que en una hora i 20 minuts deixa ja el públic, jo diria que des del minut zero el deixa pràcticament cau, vull dir, l'enganxa i el fica en aquest món màgic on transcorre, o el fica dins del cap, com molt bé has dit al començament, dins del cap del mateix Capità Ahab, no? Hem volgut fer un espectacle que recuperés pel teatre tota la capacitat de seducció i de promoure la imaginació i la capacitat de fantasia que té el teatre. En aquest cas, en el muntatge veureu que l'escenari es converteix en aquesta caixa màgica del teatre on te passen moltes coses, on de cop i volta estem viatjant, però viatjant de manera real, enmig de les onades del mar, del Pacífic, però al mateix temps també estem a dintre del vaixell, el vaixell que és un infern, un autèntic infern, perquè el Capità Ahab, que està boig amb la seva obsessió de venjança cap a Moby Dick, ha convertit aquest viatge cap a la venjança i a la búsqueda de Moby Dick en un autèntic infern. I això també es veu. I de cop i volta sortim del vaixell i jo et diria que sense trencar i descobrir res de l'espectacle, fins al públic veurà la mateixa balena amb una mica d'imaginació i de fantasia, que és això que es necessita sempre quan es va al teatre, jugar amb la capacitat que tenim tots d'imaginar i de fer fantasia.
Que hi ha una feina d'escenografia que també ajuda moltíssim a que això sigui possible. Tu creus que el Capità Ahab, de totes maneres, va a la venjança per algo que li ha fet aquesta balena, que és deixar-lo sense una de les seves cames?
Una cama.
Però és això, Josep Maria, és això, o hi ha algú més?
No, hi ha alguna cosa més. Indiscutiblement, el capità Ahab no és un personatge normal. És un personatge molt complicat, que té moltes cares, que és polièdric i que dintre seu té molts altres personatges. Té... Per això a mi m'agrada molt dir que és un personatge digne de Shakespeare, i ho crec. I quan el públic veu la funció, moltes vegades m'ho comenten al final. És un personatge que sembla un Macbeth, o pot semblar un Rei Lear, o pot semblar un Otello en molts moments. És un personatge, estic segur, que Shakespeare li hauria agradat escriure'l. Però jo crec que el capità Ahab és un home que ja té un cap una mica, un cervell una mica atormentat i una psique propícia almenys al torment, i que quan de cop i volta es troba que aquell animal monstruós li menja una cama, li entra lògicament un sentiment de venjança, però al mateix temps en aquest personatge hi ha una espècie de una mena de megalomania. Ell se sent que en aquesta lluita seva contra la balena és molt més que això. Ell es creu, ell s'atorga a si mateix el títol de salvador de la humanitat. Arriba un moment que ell es creu que ell és el salvador de tota la humanitat, que és l'encarnació del bé, i que el que ha de fer és eliminar el mal per salvar la humanitat, i el mal el reflecteix en aquesta balena, que és blanca, que és diferent de les altres, i aquesta obsessió i aquesta bogeria seva de sentir-se quasi un il·luminat és el que fa que el personatge passi de ser un mariner normal en ser quasi un perill per la humanitat ell mateix, perquè Déu ens salvi d'aquests personatges que es creuen que ells són els únics capaços de salvar tot un poble. En aquest cas, el capità Ahab, amb aquesta obsessió seva, porta a la mort a quasi tota la tripulació del Pequod, la qual és també doncs, una metàfora del que pot passar quan un líder excessivament il·luminat pot arrastrar tot un poble darrere seu. No?
És curiós com només queda un supervivent, un sol, que és aquella frase,
sí,
digueu-me Ismael.
Ismael, que els que coneixen la novel·la, i ara no faig un spoiler, però és una anècdota simpàtica, els que coneixen la novel·la molt bé saben que la novel·la comença amb aquesta frase, que és una de les més famoses de la literatura universal, digueu-me Ismael. No? I aquí et trobaran que al principi de la funció no hi és aquesta frase, no falta aquesta frase. Hem volgut fer com una clocada d'ull, com picar l'ullet,
sí,
en els que coneixen la novel·la, i la frase l'hem deixada pel final de tot. Realment, en lloc de començar amb aquesta frase, l'espectacle acaba amb aquesta frase. Perquè és una manera de dir, i ara comenceu vosaltres mateixos, espectadors, a viure el vostre Moby Dick. Nosaltres us hem donat al llarg d'una hora i mitja una pila de claus, imatges, frases, ambients i demés per estimular la vostra fantasia. Per tant, ara diem la famosa frase al final, digueu-me Ismael, perquè vosaltres sigueu els que comenceu la vostra, us emporteu a casa i comenceu a treballar la vostra capacitat de fantasia amb els materials que us hem donat durant l'espectacle.
Hi ha una altra frase que a mi em sembla fantàstica, que és el capità Pèl·lic, que li diu a Ismael precisament, diu, és un hombre raro el capitán Ahab, pero ah, te gustará, no tengas miedo, no tengas miedo, es un hombre grandioso, blasfemo, però com un dios.
Sí, 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 així és com el veuen els seus homes, perquè ell mateix s'ha construït aquesta personalitat. Realment no se li pot negar que és un home amb un temperament i una capacitat de lideratge increïble, però no hem d'oblidar també que bé, tot ha de tenir una mesura, no? Jo estic interpretant el personatge, sóc molt feliç interpretant aquest personatge, encara que he de dir que és el personatge més esgotador que he fet mai.
Estic segur, Josep Maria.
Sí, doncs ja ho veureu, perquè és un personatge desmesurat, és un personatge que ja comença amb el motor, en el minut zero de la funció, ja comença ell amb el motor a 1.500 revolucions i ha d'arribar al final amb el motor a 5.000 revolucions, lluitant contra la balena, contra les onades, contra tota la seva tripulació. És un personatge excessiu que s'ha de fer doncs, amb el màxima potència que tinguis a la veu i, sobretot, amb la màxima entrega que tinguis al cor i a l'estómac.
Cal dir que t'acompanyen a l'escenari en Jacob Torres,
sí,
i l'Òscar Capolla,
Capolla,
que fan
sí,
diferents personatges.
Sí, i diferents personatges de la tripulació i que també fan un treball fantàstic, m'agrada dir-ho. Tots tres disfrutem molt durant la funció i ens sentim molt units durant la funció.
Aquesta reacció que ha tingut el públic, tu l'esperaves, Josep Maria?
Bé, sí, per una part, sí. Però per altra part, teníem una mica de por, en el sentit de que la gent té, com tu molt bé has dit al principi, quan es diu Moby Dick, la gent té potser només la referència a la pel·lícula, que tot i ser una gran pel·lícula, la pel·lícula és de l'any 55, és a dir, de fa mig segle, tot i ser una gran pel·lícula, molt ben feta, però que agafa només una petita part de Moby Dick i que el personatge del capità Ahab està d'alguna manera molt arreglat segons els cànons del Hollywood del moment.
Clar.
Vull dir, Gregory Peck, clar, el fa d'una manera molt galant, molt elegant, inclús, quan el capità Ahab, la descripció del Melville es veu, com els seus mariners el descriveixen, era una autèntica bestiota, d'alguna manera, no? La gent té aquesta referència, i és un perill, perquè no troba aquesta referència, es troba amb un altre capità Ahab. I llavors també la gent ha conegut molt la novel·la a través d'edicions per nens i per joves, edicions molt resumides, edicions que han deixat les 1.000 pàgines de l'original amb potser 150 o 200 i amb molts dibuixos i moltes il·lustracions. I ara faria una prova, si algú dels que s'està escoltant se'n va a una llibreria de Sant Cugat i demana un Moby Dick, el primer que li donaran és una versió reduïda d'una col·lecció juvenil per adolescents o per nens. Segur, perquè és el que més es ven, el que més demana la gent. Per tant, teníem el perill que la gent es pensés que això és un espectacle per nens. També s'han fet alguns espectacles de teatre, adaptacions del Moby Dick per nens i per públic juvenil. No és el cas. Aquest és un espectacle que, molt, he de dir-ho d'entrada, molt dur, amb molta tensió, amb molt dramatisme, però també al mateix temps produeix una sensació de lliberació molt gran. No? És un gran estudi sobre l'ésser humà.
Ara una última pregunta que et volia fer era precisament aquesta creació de l'obra que vau fer amb el Cabestany i amb el Andrés Lima. Això va durar bastant temps? O quan vau començar realment a posar-se en marxa? Vull dir, idees.
Sí, no. Realment això es va posar en marxa, començar a treballar Cabestany, Lima, jo, i també Daniel Martínez, productor de Focus. Sí. Aquest és un espectacle on el productor ha tingut molt a veure des del primer moment, ja ha estat molt implicat. Vam començar realment això que es diu treballar, és a dir, començar a fer reunions de treball, reunions de brainstorming, com es diu, començar a fer borradors i demés, i anar fent diferents versions i discutir-les. Realment, pues un any abans d'estrenar, és a dir, si vam estrenar a Barcelona en el Goya el 19 de gener, doncs diguem-ne que el gener de l'any passat, del 2017, ja vam començar a treballar i ens anàvem reunint en períodes determinats. El treball d'assajos pròpiament va començar doncs a principis de novembre. Van ser 2 mesos, novembre i desembre i meitat de gener, el període dur d'assaig de 8 i 10 hores diàries. I llavors va ser quan es van incorporar els altres creadors de l'espectacle, que per mi són fonamentals. Hi ha tota una quantitat enorme de projeccions de vídeo que s'han rodat expressament per aquest espectacle i s'han rodat amb un equip meravellós que fa una videocreació fantàstica a dintre de l'aigua i de més. Llavors hi ha una música original creada per aquest espectacle que s'ha gravat també amb un cor de 40 homes. Tot això s'ha anat fent durant aquests 2 mesos que hem estat últims, que hem estat treballant tots junts. Ha sigut una meravella, no és molt habitual, des del primer dia d'assaig, poder estar assajant els actors i el director, però també tota la gent que feia les imatges, tota la gent que feia la música, la gent que havia de fer el so, les llums, tothom des del primer dia. Ha sigut un treball de creació molt compacte perquè ens semblava que l'espectacle ho requeria i crec que això es nota en el resultat final.
Josep Maria, t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres, amb aquest amor al teatre que ens uneix. Veurem l'èpica, la bogeria, l'aventura, la poesia, la filosofia, inclús, doncs tot això amb aquest Moby Dick de Herman Melville, que aquest dissabte a les 9 de la nit al Teatre Auditori, que segur que estarà ple.
Això espero, això espero. Sant Cugat Maria, sempre té un públic fantàstic.
Una abraçada i fins, una abraçada. Fins al dissabte.
Fins dissabte. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Us parlo de l'agenda amb molt poc temps i, per tant, anirem de pressa per dir que avui, com sempre, el MUT Octavi Coronado veu i Guillem Jubany guitarra, jazz clàssic. El divendres, demà, Cavalleria Rusticana, que és això que estàvem escoltant, de Petro Mascagni i Pagliacci, de Roger Leoncavallo, amb la gent de Sabadell, amics de l'Òpera de Sabadell, Filharmònica del Vallès, etc. El dissabte, a les 9, com estàvem parlant amb en Josep Maria Pou, el Moby Dick de Herman Melville, i el diumenge, a les 7 de la tarda, a la Nau de Cultura de Valloret, Mots en Joc, d'Anna Fiter, pel grup Espiral. I també, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Marçal Ramon Acordió, diatònic, i Ivo Jordà Gralla. Amics meus, hem acabat aquest programa amb molta presència de teatre, teatre a tot arreu, al Casino de la Floresta el mes de maig, 3 divendres, al Teatre Auditori, com de costum, en aquest cas el dissabte. Fins la setmana vinent. Adeu.